Des de l'Obet seguim treballant per estar més a prop teu. Tu tens a clau. Obet, el comerç associat de l'Escala. A l'Escala, peix de l'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
L'entrada a la fase 1 permet veure avui les primeres terrasses obertes després de més de 2 mesos de confinament. Molts negocis esperaran, però, a obrir fins a finals de mes o ben entrat al juny a l'espera que es permeti mobilitat del client de Barcelona i àrea metropolitana. L'ambient, de moment, és presidit per la contenció i una il·lusió moderada. Aquest serà el tema d'obertura a l'informatiu que engeguem ara mateix. Sigueu molt benvinguts, us parla Abel Font. Com viuen aquesta entrada en fase 1 als comerços de l'Escala? En farem un repàs després del tema de portada. Repassarem o anirem fins a una llibreria, fins a una carnisseria, fins a un garatge mecànic, fins a un estanc i fins a un restaurant. L'agrupació sardanista escalenca Avi Xaixo demana ajuda per reconèixer els protagonistes d'un vídeo de la Festa Major de l'Escala de l'any 1955. Aquest vídeo està penjat a les xarxes socials. La Federació Catalana de Futbol no deixarà perdre ni equips ni clubs per temes econòmics. L'organisme federatiu català està estudiant quin tipus de bonificació es podrà fer. També anuncien que a finals de mes se sabrà com es resolen les lligues de primera catalana fins a futbol formatiu. Meteorològicament parlant, Sergi Corral ens apunta que ens esperen 2 dies de tramuntaneta rescalfada amb ambient molt net, sec i càlid. Per completar informatiu, un lliurament més dels escalencs confinats. Avui anem fins a Luxemburg, on hi viu Miquel Santpol amb la seva família. Passat, Miquel Santpol exerceix com a jutge del Tribunal de la Unió Europea. Avui explica la seva situació personal i la seva visió de la crisi coronavirus. Obrim, doncs, el contingut amb el tema que destacàvem a la portada, l'entrada a la fase 1 que permet veure avui les primeres terrasses obertes després de més de 2 mesos de confinament. Molts negocis esperen prou a obrir fins a finals de mes o ben entrat al juny, quan es permeti la mobilitat del client de Barcelona i àrea metropolitana. De moment, l'ambient és presidit per la contenció i una il·lusió moderada. Després de més de 2 mesos de confinament, avui, per primer cop, poden tornar a obrir les terrasses, acotant-se, això sí, a una ocupació màxima del 50% i mantenint el distanciament de 2 metres entre grups. A partir d'avui es permet també l'obertura d'establiments comercials de fins a 400 metres quadrats amb una ocupació màxima del 30% de l'aforament i sense cita prèvia. I a partir d'avui són permeses les trobades i reunions de fins a 10 persones o l'ús compartit de vehicles privats per persones que conviuen al mateix domicili i la circulació a qualsevol hora del dia dins la mateixa regió sanitària. Són les mesures més destacades que inclou la fase 1 de desconfinament, una fase que marca un tombant de la situació cap a una desescalada progressiva i una recuperació de la normalitat. Per a Víctor Puga, alcalde de l'Escala, l'entrada a la fase 1 és una bona notícia en 3 àmbits, el sanitari, el social i l'econòmic. Víctor Puga.
La primera, fonamental, des d'un punt de vista sanitari, evidencia que la situació millora, hi ha menys possibilitats de propagació del virus, de la malaltia, i més capacitat assistencial hospitalària i sanitària, en definitiva. Des d'un punt de vista més social, passant més social, més familiar, doncs també és una notícia que doncs ens arriba d'una forma, o té un efecte balsàmic, podríem dir, i una injecció de confiança, de positivitat. el fet que les famílies puguin retrobar, algunes feien dos mesos que no es veien, el fet que les colles també es puguin doncs, anar trobant amb un màxim de 10 persones, doncs genera confiança i ens acosta a una situació doncs, de percepció de normalitat, que és fonamental també doncs, per mirar en positiu el futur immediat. I des d'un punt de vista econòmic, doncs, aquí la resposta probablement és més tímida, perquè de totes les entitats del comerç, de la restauració, del sector serveis en definitiva, doncs no totes doncs obriran aquests dies.
Es calcula que la majoria del petit comerç anirà obrint portes aquesta setmana amb la millora de no haver de donar cita prèvia. No així els establiments amb terrassa. Fins avui, una quinzena ja havien comunicat que oferien amb el permís municipal corresponent per ampliar metres d'ocupació de via pública. Però la resposta està sent tímida i tot apunta que molts esperaran que s'obri la mobilitat entre regions sanitàries, el que possibilitaria que població de Barcelona i àrea metropolitana vingués fins a l'Escala.
Dèiem que la resposta és tímida perquè la regió sanitària de l'àrea del metropolitana de Barcelona encara no passa a fase 1 i per tant el nostre públic, doncs, que majoritàriament podríem dir, pel que fa al públic nacional, doncs, prové d'aquesta àrea, doncs, encara el no haver de mobilitat entre províncies, entre regions sanitàries, encara doncs, durant aquesta setmana i probablement la propera encara no podrem, doncs, no podrem veure els nostres carrers i ocupant les seves segones residències. Sí que és veritat que tenim també un públic molt important del Gironès, del Pla de l'Estany o de la Garrotxa, que sí que ja han canviat de fase i, per tant, aquest cap de setmana, doncs, si el temps acompanya, doncs, amb molta probabilitat doncs, tindran ganes de venir a gaudir del nostre municipi, dels nostres atractius, dels nostres actius.
En tot cas, Puga apunta una lectura positiva del procés, reiterant, això sí, que no es pot baixar la guàrdia pel que fa a mesures higièniques i de distanciament social.
Confiança és el que genera el canvi de fase i mirada en positiu de cara al futur. Això no vol dir que des de l'Ajuntament no s'hagi de llançar un missatge d'alerta encara des del punt de vista sanitari. La higiene, la protecció, la seguretat, el distanciament social, totes aquestes obligacions i recomanacions doncs, són més vigents que mai i per tant des de l'Ajuntament seguim alertant que hem de tenir molta cura per no recaure, per no recular. Si això és així, si tenim les coses ben fetes i anem en doncs, aquest procés de desescalada, anem avançant, doncs, la situació s'hi va normalitzant i podrem veure existint l'estiu doncs, des d'un punt de vista més positiu que ens interessa a tots plegats.
Seguim parlant d'aquesta fase 1, ara, des de l'òptica dels comerços. Els comerços de l'Escala, algun d'ells han pogut obrir cada dia, de fet, considerant-se sector essencial. Tot i això, molts esperen a millorar les vendes des d'aquest dilluns amb l'entrada en vigor d'aquesta Farmet Més Mobilitat. Escoltem els exemples d'una llibreria, una carnisseria, un garatge, un estanc i un restaurant. Ens els ressegueix Maria Negra.
El comerç local, encara amb optimisme, l'entrada a la fase 1. Un pas més per aconseguir el desconfinament total i un pas més per reactivar els negocis del municipi. Amb el comerç s'ha recuperat part de la normalitat habitual abans del confinament, tot i que el nombre de clients que entren a les botigues segueix sent limitat i, per exemple, els comerciants de Riells han vist disminuïdes les seves vendes al 50%, sense el turisme francès o el turisme de cap de setmana. Ens ho expliquen Montse Ramió, de la llibreria Can Rabassa, Domingo Llavero, de la carnisseria Escala Grumet, Eloi Lagares, del Graig Universal, i Joan Mateu, de l'Estanc Mateu.
Bueno, aquí, gràcies a Déu, me puc mantenir. He anat venent una mica de tot. I, esclar, que es nota la crisi, perquè no estàs treballant com l'any passat, però, bueno, gràcies a Déu, me'n vaig en sortint.
Al principi la gente compraba un montón como si fuera el fin del mundo, pero era... Poco a poco la gente está comprando por semana por semana. Normalmente en vez de ver los clientes cada día, vendrán cada 3, 4 o una vez a la semana, harán una compra para minimizar salir afuera y tener riesgo de contagiarse con el coronavirus. Ahora llevamos más al domicilio, es un servicio que hemos tenido aquí desde el 2018, pero la gente lo aprovecha más. También hacemos más pedido por WhatsApp también, que lo tenemos de hace un par de años atrás, pero ahora la gente lo aprovecha más, porque quieren venir, recoger el pedido, irse a sus casas y estar con sus familias, donde estarán más seguros.
Pues hem fet el que hem pogut, hem fet només urgències i les coses principals, porta tancada, no hi havia gaire recanvi i bueno, són moments durs que ens toca viure tots.
Hem baixat ventes des de que va començar això, i que no tenim la gent de Prats i la gent de Barcelona, hem baixat un 50% de vendes, més o menys. Estem treballant paquet per paquet amb la gent del poble, que gràcies a ells ho estem fent.
Els costums per fer la compra s'han vist modificats. Cada establiment disposa de les mesures de seguretat que creuen adients, alguns més restrictius que altres. En la majoria d'establiments, els clients s'han de desinfectar les mans amb gel i entrar amb mascareta. L'atenció és personalitzada i el nombre de clients que pot entrar a cada comerç limitat. Així mateix, alguns han pogut obrir cada dia i altres, com els tallers mecànics, només han pogut fer urgències.
Bé, amb guants, bé, amb mascareta, es posa crema aquí quan entren i total, amb això. Hi ha la separació que veus d'aquí, del mostrador, i les nenes amb mascaretes, amb tota la història. O sigui que amb aquest problema no n'hi ha cap, de moment.
Gent de fora, no. Gent d'aquí la barriada, els clients que tinc de tot l'any, s'han mantingut. Hi ha hagut dies que m'han trucat i no han volgut sortir de casa i els hi he portat jo el diari plegant o el que els hi ha fet falta, però bueno, tinc, gràcies a Déu, molt de gent estrangera que viu per aquesta zona i que són residents tot l'any, que si no venen me truquen i els hi pujo la revista. Són grans consumidors de revistes i diaris, els francesos, i els hi he portat fins a casa sense cap problema.
Mira, ara encara el que és el tema de protecció està una mica, no queda gaire clar. El primer, ens han fet posar una barrera separatòria per mantenir una distància amb el client que ve de fora, pues ens han posat el que és el tema de protecció de cotxes, tenim l'higienitzant, tenim el que és el tema de quan arriba el cotxe, el que és per tapar el seient, canvi de marxes, pues després hi ha higienitzant per netejar abans de tocar el vehicle, màquina d'ozono, el gel clàssic que tothom utilitza, i bueno, encara el nostre sector pues no està gaire clar, però de moment és aquestes les mesures de seguretat que hem de prendre de moment.
Casa a part són els restaurants i els bars. Des d'avui poden obrir, però només les terrasses i ocupant la meitat de les taules que tenen autoritzades, a més de continuar amb l'entrega a domicili. Els establiments hauran de netejar les taules i canviar els elements que hi hagi a sobre. A cada taula hi pot haver un màxim de 10 persones i també s'ha de respectar la distància de seguretat. Joan Pallarès, del restaurant La Clota.
El coronavirus, amb això, hem tingut que ara fer la terrassa, separar-la de 2 metres a cada taula. Hem allargat bastantes taules, però l'important és la seguretat de la gent i que hem netejat tot, posar-ho tot a punt, que els clients no pateixin i que nosaltres puguem treballar tranquils i que la gent no es senti. Això és el més important, que tothom estigui bé, que és el important, que és la salut. Els camarers nostres portaran els seus guants, les seves màscares, tindrem el nostre gel per netejar-nos i després a cada client li donarem una tovalleta, que aquesta és d'aquestes de que són de gel, que tots els clients podran netejar-se les mans sense cap problema. I després els serveis els netejarem 6 vegades al dia, com ho estipula el BOE.
De moment, molts restauradors descarten les mampares entre clients, ja que ho veuen una solució poc pràctica i una inversió en poc futur, similar amb les normatives que es van aplicar fa temps per adaptar els locals de fumadors i no fumadors.
El món sardanista ha penjat un vídeo antic de la Festa Major de l'Escala a les seves xarxes socials. Es tracta d'un vídeo de la Festa Major de l'any 1955. I l'agrupació sardanista escalenca Abixaxo demana ajut per reconèixer els protagonistes. Miquel Pagès.
Gràcies al sardanista Jaume Nonell s'ha descobert que al fons del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de Girona es conserva un documental de la Costa Brava de l'any 1955. El seu pas per l'Escala parla del jaciment d'Empúries i també s'endinsa en la Festa Major d'aquell any, parlant de les sardanes com a activitats tradicionals de l'època. Des de l'agrupació sardanista escalenca Abixaxo, el documental s'ha rebut amb molta il·lusió. Jordi Gallegos, president de l'agrupació sardanista escalenca Abixaxo.
La Festa Major de l'any 55 ens trobem que doncs, es filma una ballada de sardanes, en aquest cas del passeig Lluís d'Albert, entre les antigues drassanes sales, l'Astillero i l'Hotel Boramar. En aquest cas doncs, és un document de primer ordre, un gran document en el qual, doncs, a més de les fotografies que ja estàvem acostumats doncs, a veure d'aquestes ballades, tenir un document gràfic en moviment doncs, d'aquella època, de l'any 55, del setembre del 55, és de gran, gran valor.
Es tracta d'una ballada entre l'Astillero i l'Hotel Boramar, amb les cobles, mongrins i l'antiga principal de l'Escala, on, entre d'altres, es pot veure Joan Lassús a la tenora, Lluís Grau al contrabaix, Cinto Areu al flabiol o en Pepet Buach a la trompeta. Des de l'agrupació es vol completar al màxim aquest document i posar noms a les cares dels músics i balladors, d'aquí que es demani la col·laboració dels escalencs per poder-los reconèixer. Es demana també si algú té a casa documentació gràfica del sardanisme a l'Escala.
El que ens agradaria, doncs, que aquesta és l'ajuda que hem demanat a tots els sardanistes i a tothom que vegi o pugui veure aquest documental, doncs és que ens ajudin a identificar quins són els sardanistes que estan ballant. Sí que hem trobat algun, com per exemple l'Enric de Campanoi, l'Enric Casa de Vall i Sureda, que actualment doncs, viu a Blanes, doncs el que demanem és l'ajuda perquè tothom ens pugui doncs, assessorar i pugui identificar quins són els dansaires. I alhora doncs, també demanar doncs, que si hi ha alguna persona que tingui material gràfic, com poden ser doncs, fotografies, més fotografies, o bé doncs, també algun enregistrament antic amb 8 mil·límetres, que ens consta doncs, que aquí a l'Escala s'era molt aficionat a fer aquest tipus de gravacions, doncs si parlen d'activitats sardanistes o fan referència o s'enregistren activitats sardanistes, doncs seria important doncs, que es posessin en contacte amb nosaltres i que conjuntament, doncs, aprofitant doncs, les noves tecnologies i també doncs, els moments que vivim, doncs, puguem recuperar d'aquesta manera, com dèiem, reconèixer els sardanistes, però també doncs, poder recuperar o seguir recuperant el patrimoni musical de la nostra vila.
Les persones que vulguin col·laborar s'han de posar en contacte amb els membres de l'agrupació.
La Federació Catalana de Futbol no deixarà perdre ni equips ni clubs per temes econòmics. L'organisme federatiu català està estudiant quin tipus de bonificació podrà fer. També anuncia que a finals de mes se sabrà com es resolen les lligues des de Primera Catalana fins al futbol formatiu. Ivan García.
L'esport alt empordanès no és aliè als efectes de la pandèmia del coronavirus. A la crisi del 2008, 2 de cada 10 clubs de tot el país van desaparèixer. És per aquest motiu que la Federació Catalana de Futbol està en contacte amb tots els clubs. No permetrà que, per problemes econòmics, equips i clubs desapareguin. La sensació, expliquen, no és dolenta. Jordi Bonet, vicepresident de la Federació Catalana de Futbol i delegat a les comarques gironines.
No creiem que hi hagi desaparició de clubs, ni a l'Alt Empordà ni enlloc. Al contrari, en aquests moments estem parlant amb molta gent començar. Sabem que la situació no serà fàcil, perquè segurament no es pot haver-hi una pèrdua de patrocinis, una pèrdua pues, del tema del bar, que durant aquests 2-3 mesos no hauran aconseguit, de tornejos que muntaran a l'estiu, i sabem que això no serà fàcil. Però el jugador té ganes de jugar a futbol, i llavors segur que aquestes ganes passaran per sobre dels problemes que puguin haver-hi. A part, la federació es posarà en contacte amb tots els clubs, i el que no deixarem serà perdre equips ni clubs, perquè hi hagi un problema econòmic. Aquí estarem molt a sobre d'ells i els intentarem ajudar amb el màxim.
L'organisme federatiu català ha estat treballant amb diferents tipus d'ajudes per intentar que cap club aturi la seva activitat.
Els ajuts de la federació es mantindrà. Mantindrà diferents ajuts. Nosaltres acabarem aquesta temporada amb les dues campanyes que havíem iniciat, que és la campanya orgullosa amb el futbol femení i amb la campanya Tots som un equip del futbol amateur. I aquesta campanya s'acabarà pagant fins a l'últim euro, encara que no s'hagi jugat. Això és una promesa del president. Però a part, estem estudiant ja, de cara a l'inici de la propera temporada, quins tipus de bonificacions o ajudes que podrem fer la federació. Intentarem ajudar amb el tema mutual, intentarem ajudar amb el tema d'inscripció d'equips, etc. Inclús estem buscant altres mesures de poder ajudar a tothom perquè ningú surti perjudicat. Però per descomptat que la federació estarà al costat de tots els clubs i intentarem fer el màxim d'ajudes possibles perquè, com deien a la pregunta d'abans, ningú hagi de deixar de jugar a futbol ni que el club desapareixi.
Pel que fa al tema de la consulta als equips, la federació ja s'ha posat en contacte amb el 80% dels clubs per preguntar com es poden resoldre de la millor manera les lligues des de Primera Catalana fins al futbol formatiu. El vicepresident i delegat a les comarques gironines deixa clar que qui decidirà serà la federació. Per dilluns que havia convocat una reunió i la federació s'ha compromès a que a finals de mes se sàpiga com quedarà tot, si la competició es dona per nula o si hi ha ascensos i descensos.
La consulta al club, com es va parlar o com els mitjans de comunicació es va interpretant, no era tal com una consulta de dir trucarem, passarem un missatge a tots els clubs i els diferents dos o tres preguntes. No, això s'ha fet, però s'ha fet d'una altra manera, s'ha fet telefònicament. Els nostres subdelegats aquí a Girona hem fet unes consultes a més de 80% dels clubs de l'Alt Empordà i de tot Girona, als quals hi preguntàvem què veien ells, com farien ells la seva situació, però al fi i al cap el que prendrà la decisió no seran els clubs, seran la federació, i aquí és on estem treballant. Per això estem agafant aquests dies, no de dir, aquests no fan res, no, estem fent aquests dies per buscar pros i contres, com deia abans, de totes les possibles situacions que ens podem trobar. A partir d'aquí veurem quina és la millor. Jo crec que això, a l'última setmana d'aquest mes de maig, quedarà tot solucionat.
En la majoria d'esports, tant d'àmbit català com estatal, no hi ha hagut descensos i sí ascensos amb la pertinent reestructuració i ampliació de grups i categories.
Ens esperen dos dies de tramuntaneta rescalfada amb ambient molt sec, net i càlid. És el titular del que ens explica tot seguit Sergi Corral en la previsió de la meteorologia.
Vols canviar les teves finestres? Metàl·liques Gravalosa treballa en eficiència energètica, disseny i seguretat. Solucions eficients en tancaments d'alumini, PVC i mixtes. Metàl·liques Gravalosa us ofereix el temps.
Bon dia, Sergi.
Molt bon dia. Aquest inici de setmana tindrem com a protagonista la tramuntaneta que bufarà rescalfada. Això implicarà que a migdia faci calor, amb un ambient més d'estiu que de primavera, i que a la nit la mínima també es quedi prou alta. Segurament ens haurem de treure roba del llit. També implicarà aquesta tramuntaneta que s'eixugui més el terreny, potser a l'excés d'aigua de determinats llocs, i que hàgim de començar un rec més intensiu de l'horta. Aquesta tramuntaneta, però, serà fluixa i amb data de caducitat per aquest mateix dimecres. Avui dilluns tindrem un cel serè tot el dia, pràcticament sense ni un núvol, amb molt bona visibilitat i ambient més càlid a migdia. Temperatura màxima entre 24 i 26 graus. Bufarà tramuntaneta de força 3-5 tot el dia i a la mar tindrem maror amb tràgol de gregal d'un metre d'alçada. Demà dimarts ens espera un dia de nou amb cel serè tota la jornada. Un dia radiant, podríem dir. Es mantindrà la bona visibilitat i un ambient encara més càlid, tant de dia com de nit. Tramuntana rescalfada, marcada. Temperatura màxima entre 26 i 28 graus i mínima entre els 18 i els 20. Bufarà tramuntaneta tot el dia de força 3-5. En algunes estones, de matinada o també al vespre, pràcticament calmarà del tot. A la mar tindrem maror tot el dia amb àrees de marejol i tràgol de gregal que seguirà voltant el metre d'alçada. Això és tot per avui. Salut i molta meteo.
Molta meteo, Sergi, gràcies. Fins demà.
Portes de tot tipus i finestres de totes menes. Necessitats fetes realitat. Metàl·liques Gravalosa us ha ofert el temps.
I després del temps completem informatiu amb els escalencs confinats. Avui coneixem el cas de Miquel Santpol, que viu amb la seva família a Luxemburg. Des de l'any passat hi exerceix com a jutge del Tribunal de la Unió Europea. Avui explica la seva situació personal i la seva visió de la crisi coronavirus.
El meu nom és Miquel Santpol Pucurull, soc de l'Escala i des de setembre de 2019 visc a Luxemburg després que els estats membres de la Unió Europea nomenessin jutge al Tribunal General de la Unió Europea l'any passat. Visc amb la meva família, amb la meva dona, els meus tres fills de 14, 13 i 5 anys i estem confinats aquí a Luxemburg. Quan al confinament, doncs bé, podem dividir bàsicament tres etapes. La primera etapa és aquella abans que es declarés aquí a Luxemburg l'estat d'emergència. Ja al febrer, a la feina, van començar a prendre mesures, mesures higièniques, mesures de separació entre la gent, limitar també les visites, i tot això es va prendre durant el mes de febrer, fins que finalment, al març, just també quan es va declarar l'estat d'emergència a Espanya, aquí també es va decidir que la gent quedés confinada a casa seva. Aquesta segona etapa, l'etapa de confinament, va començar d'una manera, jo crec que bastant semblant al que va passar a altres llocs. Evidentment, al principi doncs, va haver-hi molta gent que va anar als supermercats a comprar, bé, i vam poder veure una mica les escenes que s'han vist per tota Europa, amb les lleixes buides, determinats aliments, doncs, era més difícil de trobar-los, però bé, a poc la gent i la situació s'ha anat normalitzant i ja, avui en dia podem trobar de tot als supermercats, des de verdures que venen d'Espanya, pots veure vi del Priorat si vols, en fi, podem trobar cava, trobem de tot, gràcies a Déu. A part d'això, doncs, el confinament també ha suposat un canvi en la forma nostra de treballar i en la forma en què els meus fills van a l'escola. Tant la meva dona com jo treballant, teletreballant, hem hagut d'adaptar els mètodes. Personalment, per exemple, nosaltres hem canviat moltes de les metodologies que teníem, però al final fem la mateixa feina que abans. Fins i tot potser a vegades de manera més eficient amb menys reunions, no? Així, per exemple, doncs, tenim reunions habituals amb l'equip, jo treballo amb 5 persones i ens veiem cada dilluns a través de videoconferència. També tenim la possibilitat de discutir els casos entre els jutges. Així, per exemple, normalment cada dimarts tenim una videoconferència en línia de seguretat i el motiu és poder discutir els casos i prendre les decisions per dictar les sentències. I bé, s'estan investigant maneres de poder tornar a tenir audiències, és a dir, vistes on els jutges veuen a les parts que han portat el seu cas a Luxemburg. La idea és començar a fer-ho ja a finals de maig, principis de juny, i en el cas en què els advocats, per exemple, no puguin arribar aquí a Luxemburg, sí que estem ja treballant perquè es pugui fer a través de videoconferència, la qual cosa seria una novetat. Per altra banda, crec que un altre dels elements que s'han de comentar és la situació del govern de Luxemburg. Luxemburg és un país bastant més petit, és un dels països més petits de la Unió Europea i està habitat per 600.000 persones. Una de les primeres coses que va preocupar, evidentment, era el tancament de fronteres, perquè hem de pensar que una gran part dels treballadors d'aquest país venen de Bèlgica, de França o d'Alemanya. Tot això bé, es va arreglar parlant amb les autoritats dels altres estats i es garanteix que els treballadors essencials, per exemple els sanitaris, puguin venir aquí a Luxemburg. La segona cosa que també fa sí, peculiar aquest país és que, tot i que malauradament hem tingut alguns morts, un centenar de morts, i hem tingut bastants contagiats en percentatge, uns 3 o 4 mil contagiats, l'Estat ha pogut reaccionar de forma molt ràpida. Així, per exemple, va arribar material sanitari de seguida, es va construir un hospital de campanya també per si era necessari i, per exemple, nosaltres fa 2 setmanes vam rebre 5 mascaretes per cadascuna de les persones que viu a casa nostra per poder utilitzar. També està previst que en el pròxim mes es faci un test per tots i cadascun dels ciutadans, els 600.000 ciutadans que resideixen a Luxemburg, amb la idea de tenir més dades sobre com es pot acabar l'etapa de desconfinament a Luxemburg. Bé, finalment, res, només us vull enviar un missatge de suport, d'ànim, i estic segur que ben aviat ens podem veure, espero que ben aviat ens podem veure pels carrers de l'Escala. Una abraçada a tots.
Aquest és el testimoni de Miquel Santpol, advocat de l'Estat i des del setembre passat jutge al Tribunal de la Unió Europea a Luxemburg. Amb ell arribem al final de l'informatiu. Demà hi tornarem, com sempre, a la 1, a les 6 i amb reemissió també a la mitjanit. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 7,5 milions d'euros a una línia d'ajuts pels autònoms afectats econòmicament pel coronavirus. La prestació de fins a 2.000 euros es podrà sollicitar a partir de l'1 d'abril. Més informació a treball.gencat.cat. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? N'hem llegit només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio La Scala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio La Scala.
La xarxa.
L'any que ens va canviar la...